Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 19 de desembre del 2020. Arribem al Nadal de la pitjor manera en la que hi podíem arribar. Les males dades sanitàries han portat el govern a anunciar noves restriccions que estaran vigents durant totes les festes. Independentment de les mesures, cal criticar les administracions, en aquest cas a la Generalitat principalment, pel desgavell comunicatiu. No pot ser que un conseller surti i digui una cosa, que vingui l'altre i ho matitzi, que posposem la roda de premsa. A veure, si estem tan malament, les mesures s'haurien d'aplicar des d'avui mateix, no? En fi, que el desgavell generalitzat és la tònica de la gestió d'aquesta crisi i, per tant, el futur és més negre que blanc. I davant d'aquesta situació, en l'informatiu d'avui, us explicarem la darrera hora de la crisi sanitària a la nostra comarca. Per una banda, la fi de la intervenció de la residència Les Vinyes de Falset i, per l'altra, l'important brot de Covid-19 que ha aparegut al Masroig. Com sempre, analitzarem les dades epidemiològiques de la comarca. Així mateix, també ens farem ressò de la important troballa que han fet els arqueòlegs a les coves del Fem d'Ulldemolins i que el restaurant Quatre Molins de Cornudella ha estat reconegut amb una estrella Michelin, la primera que aconsegueix un restaurant prioratí. Així mateix, també parlarem del tradicional concert de Nadal que organitza, com cada any, l'Associació i Catalani i que tindrà lloc el proper 29 de desembre al Teatre L'Artesana de Falset. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica que ens farà el nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La situació epidemiològica a la comarca del Priorat torna a ser complicada, sobretot al Masroig, on els darrers dies s'hi han detectat 35 positius de Covid-19 degut a un brot que tindria l'origen en una vetlla al tanatori de Móra d'Ebre a principis de desembre. De fet, la greu situació va portar el Departament de Salut a realitzar un cribratge intensiu al municipi el passat dijous. Actualment, el Masroig té un índex de risc de rebrot disparadíssim que supera els 17.000 punts. A nivell comarcal, l'índex de risc de rebrot també es dispara degut a la situació viscuda al Masroig i se situa en els 1.443 punts, mentre que la R, que indica la velocitat de transmissió de la malaltia, també creix i ja arriba als 3.52 punts. Recordem que Salut considera que la malaltia va a la baixa quan està per sota del 0.9. Si ens fixem en el nombre de positius, en la setmana que va del 8 al 14 de desembre, recordem que Salut publica les dades amb uns dies de retard, es van detectar 29 nous positius per Covid-19 a la comarca i el nombre de contagiats des que va començar la pandèmia al mes de març és de 384. Així mateix, encara hi ha una persona que requereix d'ingrés hospitalari i la pandèmia ha causat 38 defuncions al Priorat. Pel que fa a la resta de municipis, en els darrers 7 dies també s'han registrat 2 casos positius de Covid a Falset i a Cornudella i un a la Vilella Baixa. El Departament de Salut de la Generalitat va fer pública aquest dilluns la fi de la intervenció de la residència Les Vinyes de Falset, que van decretar el passat 19 d'octubre els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat. En el comunicat, Salut afirma que el centre del Priorat es troba actualment en les condicions adequades per tal que retorni la gestió a l'entitat Corfalin SL, després de la intervenció temporal que ha estat gestionada per STS Gestió Serveis Sociosanitaris. Per la seva banda, l'empresa que s'ha fet càrrec del centre en els darrers mesos també va enviar un comunicat als familiars dels residents en el que explicava que ha estat una etapa curta i intensa en la que han dipositat recursos i esforços per revertir la situació de crisi sanitària amb la màxima celeritat possible. Actualment, diuen, el centre és verd, compleix amb totes les recomanacions definides al pla sectorial i aquestes són recollides al pla de contingència de la residència validat per l'òrgan competent. Així mateix, agraeixen als treballadors de la residència i al grup Bastón de Oro l'acollida i recolzament rebuts des de la seva arribada al centre i mostren la seva solidaritat amb les famílies dels residents. Amb tot, també critiquen l'allau d'informacions injustes i poc contrastades que han afectat la residència Les Vinyes a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials. Un equip de recerca del Museu d'Arqueologia de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i el CSIC ha identificat una plaqueta amb gravats de diverses espècies animals de finals del Paleolític Superior al jaciment de les coves del Fem a Ulldemolins. La peça es va presentar aquest dilluns en una roda de premsa al Museu d'Arqueologia de Catalunya. La placa, que té una antiguitat d'entre 15.000 i 11.700 anys, és una troballa excepcional segons els investigadors, ja que suposa una nova aportació al coneixement de l'art paleolític a Catalunya. A més, consolida la importància del massís de Montsant en relació a les expressions artístiques paleolítiques del nord-est peninsular i obre una nova perspectiva en la recerca en el jaciment, ja que amplia de manera molt considerable la seva cronologia fins a finals del Paleolític Superior. L'alcalde d'Ulldemolins, Sergi Méndez, explicava en declaracions a Ràdio Falset la importància d'aquesta troballa.
És important perquè es vincula a l'art rupestre de la zona, és a dir, de tot el que seria el corredor de Montsant, no? com els jaciments que tenim a Margalef, però per altra banda és important perquè ha desmuntat la cronologia que es tenia respecte a les coves. Aquesta placa, doncs, el que havia dit és que segurament aquest jaciment és molt més antic del que es pensava, de tal manera, doncs, que encara li dona més interès, més importància a les coves.
Méndez afegia que la seva ubicació en un lloc de difícil accés ha permès que el jaciment es conservi en molt bon estat.
El que té d'interessant des del punt de vista científic és que, com és un lloc molt amagat, molt recòndit, ha conservat molt bé els diferents estrats que permeten datar perfectament el pas del temps.
La descoberta es va fer durant la restauració dels desperfectes causats al jaciment pels temporals d'Anna i Glòria que van afectar fortament la zona de les muntanyes de Prades. A Catalunya els objectes d'art paleolític estan molt poc representats i només comptats jaciments que es concentren a la zona del Priorat i la Conca de Barberà han ofert peces d'aquest tipus. Entre d'altres destaquen les troballes de Sant Gregori a Falset, a l'abric del Molí de Sal de Vimbodí Poblet i el jaciment de l'Hort de la Boquera de Margalef. Ara la plaqueta serà exhibida al Museu d'Arqueologia de Catalunya dins de l'exposició Art Primer, Artistes de la Prehistòria, que finalitzarà el gener de 2021. El restaurant Quatre Molins de Cornudella ha estat distingit amb una estrella de la guia Michelin d'Espanya i Portugal. Així doncs, el projecte liderat pel xef Rafael Múria es converteix en el primer restaurant de la comarca en aconseguir aquest reconeixement. En una publicació a les xarxes socials, Múria afirmava que senten que el seu projecte i la seva gastronomia han estat reconeguts. Així, donava les gràcies a totes les persones que els acompanyen i els recorden contínuament qui són i d'on venen. Múria també es mostrava agraït amb la terra del Priorat i amb el poble de Cornudella. Avui sentim que fem justícia i tornem a aquesta terra una mica d'aquest amor en forma d'estrella, la primera estrella Michelin del Priorat, afirmava. Finalment, i fent referència a aquest 2020 protagonitzat per la pandèmia de la Covid-19, el xef afegia que avui més que mai són al costat de tot el sector de l'hostaleria que aquest any no ha parat de lluitar i lluitar. L'Associació iCatalani organitza un any més, i malgrat la pandèmia, el tradicional concert de Nadal, que tindrà lloc el proper 29 de desembre a les 7 de la tarda al Teatre L'Artesana de Falset. Per parlar-ne, hem convidat a la Regina Sureda, presidenta, al Joaquín Ruiz, vicepresident de l'associació, Ronald de Roeg, secretari, i Robrec de Roeg, violoncel·lista, que actuarà en el concert. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i que aquest any tan complicat marcat per la pandèmia, des de iCatalani heu volgut seguir endavant amb el ja tradicional concert de Nadal.
Sí, diré primer una miqueta d'explicació sobre la nostra associació. Som una associació sense ànim de lucre i comptem amb joves músics d'alt nivell i d'altra part, la nostra associació es compromet a incluir música catalana a cada concert que fem. I per a parlar més en detall dels músics que actuaran en aquest concert, això potser ho pot fer millor el Robrecht.
Robrecht, com vulguis, un any més actuaràs tu com a violoncel·lista. acompanyat també del Quintet de Cor de Montpou. Explica'ns una mica qui sou i què és el que feu.
Sí, el quintet aquest any seran de 5 músics que conec tots 5. La Maria Vila està fent un màster al Conservatori Superior d'Escòcia. Ella està fent també molt treball amb un quartet que estan fent concursos internacionals, o sigui, té molta experiència en l'escenari. Després de segon violí tenim l'Àngels Espiell, que està al Conservatori Superior del Liceu i molts cops fa de concertino amb l'orquestra allà del Conservatori Superior del Liceu. Després el Gabriel Torné, viola, que ha vingut en tots els concerts que s'han fet aquí a l'Artesana. Ell sempre ha estat aquí, o sigui, es coneix la sala i sempre ho ha fet molt, molt, molt bé. Ara està l'Aella, igual que l'Eudald Ribas, que serà el contrabaixista, també està l'Aella. I finalment, la violoncel·lista Martina Armengol, que amb tan sols 16 anys ja està al Conservatori Superior del Liceu, que li han fet, l'han acceptat com un cas excepcional, o sigui, també és una noia d'un molt alt nivell.
Mhm. I què ens oferireu? Ronald, crec que això ens ho expliques tu, no? El repertori
sí.
Que hi ha preparat.
Sí, ara pel concert de pràcticament cap d'any, entre Nadal i cap d'any, doncs tenim tot obres del modernisme, tot obres de fa uns 100 anys, que sembla molt de temps, 100 anys, però en la música clàssica, quan parlem del segle XX, doncs parlem d'una música prou moderna. I tenim el concert d'Edward Elgar, compost l'any 1919, que és una de les seves últimes obres, l'home ja tenia 62 anys, i trobem l'angoixa i la desesperació que sentia després de la Primera Guerra Mundial, guerra que va ser molt cruel i, en fi, una guerra horrible. I també hi fa una introspecció molt més gran que en obres anteriors de la seva vida i contempla que ja està a la fase final d'aquesta vida, encara que viurà 15 anys més, però l'home ja es troba gran, ja veu amb tot el que ha passat, amb tots els canvis, hi ha molts canvis molt sobtats a partir de la Primera Guerra Mundial, la societat canvia molt ràpidament i ell veu que ja és una persona gran i ja està una mica fora d'aquest món, no? És una obra molt profunda, però Elgar ha aconseguit que sigui molt accessible i molt proper, que el públic ho pot gaudir sense cap problema, que és una composició que s'ha fet molt popular a posteriori, i és a dir, més aviat a partir dels anys 40-50 s'ha fet molt popular, i que tots els grans violoncel·listes ho interpreten. També més aviat a partir dels 50-60, o sigui, és una obra que comença a tenir el seu gran impacte a partir dels anys 1950-1960. És una gran obra que dura uns 28 minuts, o sigui, un gran concert, d'aquests grans concerts que es fan en les sales internacionals i que tots els grans intèrprets ho fan. Després anem amb una obra de l'any 1920, només una obra més tard, però d'un compositor molt jove, compositor català Eduard Toldrà, que va compondre les seves Vistes al mar amb només 25 anys. Va ser la seva primera obra mestra i un dels quartets o quintets més importants i celebrats de la música catalana. He dit quartets o quintets perquè hi ha dues versions. O sigui, hi ha la versió per a quartet i hi ha la versió amb quintet que s'afegeix un contrabaix, que és la versió que nosaltres farem perquè disposem d'un quintet i és la versió, crec jo, que, en fi, més maca. Toldrà es va inspirar en tres poemes del cicle Vistes al mar, de Joan Maragall, per això el títol, Vistes al mar. El primer moviment s'inspira en la ginesta, el segon moviment, moviment lent i melancòlic, s'inspira en el poema A les llunyanies, i el tercer moviment, ràpid altra vegada, s'inspira en La mar estava alegre. I Toldrà és un dels grans representants del corrent cultural de la Renaixença, que va fer reviure l'art i la llengua de Catalunya, i a la vegada és un dels grans representants del modernisme, l'estil, doncs, que tant va influenciar l'arquitectura i l'art català, els decorats de casa i, en fi, tot l'interiorisme i l'arquitectura. I Vistes al mar és una obra fresca, juvenil, vital, que ens encanta interpretar. Llavors tenim dos sardanes, el Rabadà de Marià Mairal i el Cap d'Any de Ramon Salses, les dues obres doncs, també del modernisme, també d'aquesta època, dels anys 1920. I encara tenim una sorpresa, que ja us avançaré la sorpresa, que tindrem unes cançons nadalenques que al Joaquín li agrada molt i acabarem amb unes cançons doncs, nadalenques, així un petit repàs per completar l'ambient.
És a dir, que enguany tindran força protagonisme, ja ho avançava abans una mica la Regina, no? Els autors catalans.
Sí. O sigui, tenim tres autors catalans, Toldrà, Mairal, Salses, a més de cançons tradicionals catalans, i tenim el concert d'Edward Elgar. És que crec que és una cosa que sembla tan evident, no? Que estem a Catalunya, vivim a Catalunya, inspirem l'aire català i sembla tan normal que en un programa hi hagi música catalana, però et puc assegurar que hi ha moltíssims cicles de concerts que per molt digne que sigui, fer un concert tot Beethoven és fantàsticament digne, està molt bé, però crec que en la nostra associació hem plantejat que havíem de defensar l'art i la cultura catalana i havíem de defensar la nostra identitat, i per això nosaltres volem incloure en cada programa doncs, música catalana. I en aquest programa hi ha molta música catalana.
Sí, perquè creieu que els autors, els compositors catalans de música clàssica són, potser, estan una mica potser desconeguts, són una mica desconeguts pel públic? Quan parlem de música clàssica, eh?
Bueno, començaré a respondre, però m'agradaria compartir-ho amb el Robrecht, però crec que a Catalunya hi ha un gran problema de considerar la música clàssica com elitista. Jo crec que hi ha un gran problema de considerar que és una cosa per poca gent i una cosa exclusiva. I és tot el contrari. La música clàssica és un missatge de cor a cor, és un missatge per totes les persones sensibles. Evidentment, el que vol la música clàssica és que escoltes amb atenció, però si anem a una sala de concert, a un teatre, com és l'Artesana, doncs ja hi anem per escoltar. I escoltant, o sigui, tothom que jo he vist que ha vingut a escoltar-nos, jo he vist que ens ha escoltat amb atenció i que han estat contents amb aquesta experiència. Però és el que dic, m'agradaria que completis tu la resposta sobre...
Sobre si estan infravalorats els compositors catalans.
Sí.
Sí, dins de la població general segurament sí, és veritat el que estàs dient, perquè molts cops, com diu el famosíssim director d'orquestra, Gustavo Dudamel, que ha fet mil projectes a Latinoamèrica per apropar la música clàssica a gent que era desconegut, i ell explicava que molts cops és que la gent no ho coneix perquè és una altra forma d'escoltar, no? És una forma molt més intel·lectual a cops d'escoltar, que t'hi has de posar molt més, i no pot ser una cosa que t'ajuda a desconnectar, sinó que has de connectar amb la música. I llavors sí, en certa manera, clar, doncs aquests compositors de cops xoquen i no es coneixen tant, però per sort, dins dels músics clàssics d'aquí, en general sí que es coneix Toldrà i totes aquestes obres, però potser no es toquen suficient, això sí. No és que sigui molt... Es coneix, però cops no es toca prou, sinó que és com una cosa de, ah, sí, això, però ja algun dia es farà en algun lloc. No fa falta que ho fem nosaltres.
Com dèiem, la pandèmia provocada per la crisi sanitària segueix marcant les nostres vides, no n'hi ha dubte. Ara estem aquí pendents de si tornem a més restriccions, menys restriccions, etc. En el món de la música clàssica, com heu viscut aquest any 2020 tan estrany?
Bé, el món de la música clàssica, com a tot el món musical, ha hagut una gran franja d'aturada. És a dir, el músic el que més li agrada és tocar, viure al públic en directe, veure les seves reaccions i sentir que el que està fent està ben fet, no? Llavors això, pels protocols de com ha d'anar la cosa, sempre durant tot aquell any ha sigut molt difícil. Sí que se pot continuar ensaiant en casa o a llocs preparats, però això no té contacte amb la gent. I això és fundamental pels músics i perquè la gent conegui el que fa, sobretot aquesta gent tan jove, que no tindrien una altra forma de conèixer-los i escoltar-los si no vas amb un joc més gran. Jo, Falset, sempre hem sigut una població molt agraciada i molt afortunada perquè hem fet grans coses que per atindre-les haurien d'haver agranat a llocs com Barcelona o Girona o Tarragona, com més petit. I hem tingut espectacles i gent d'aquí que és fantàstica i dius, hi ha una paraula, una frase del meu poble que és això és massa pel poble, que realment no és així, hauria de ser sempre massa, no?
En relació amb tot això que deies, creieu que la cultura és segura i que s'ha restringit més del que tocava amb les mesures contra la Covid, doncs?
Jo crec que sí, perquè en les estadístiques oficials, en tota Catalunya, ni en la música clàssica ni en cap actuació de teatre hi ha hagut un contagi. I en tota Espanya hi ha hagut un. Llavors, que es facin les mateixes restriccions que per anar a veure el futbol o alguna cosa així, que és en un lloc massificat, em sembla totalment desorbitat, la veritat. Perquè s'ha demostrat que tots els músics clàssics, que això és realment sorprenent, que tots, i els teatres també, tots els actors, han intentat de fer-ho tot seguint tots els protocols que hi havia, i tot i així ho han restringit, que això és realment sorprenent. Així que sí, jo trobo que ha sigut molt desorbitat.
De fet, Robrec, l'any passat, amb aquest mateix estudi, ens comentaves que el teu objectiu enguany era fer molts concerts.
Sí.
No, no ha estat així, no?
No, no, que va. He tingut uns 15 concerts anul·lats, ha sigut un desastre total, perquè... Clar, molts ajuntaments de cop comencen a restringir per quedar bé, perquè realment és el que dic, vull dir, està demostrat que no hi ha risc, però per quedar bé, doncs ho restringeixen, no es fa, i els altres segueixen l'exemple, per fer veure que fan alguna cosa. Però finalment és el lloc més segur que hi ha.
En moments com aquests, en què estem preocupats, inquiets, que vivim aquesta situació, què creieu que ens pot aportar la música clàssica com a societat?
Bé, la música clàssica és, per mi, és una part molt important de la meva vida, dels meus sentiments, o sigui, jo crec que l'art i la música com a art, que és el que diem música clàssica, però també podríem dir-ho amb altres noms, però és la música entesa com a art que s'ha d'escoltar, o sigui, no una cosa de fons, per desconnectar, és una música per connectar amb ella i per escoltar-la. Crec que ens pot donar tantes coses i una tranquil·litat en el nostre interior, ens pot omplir. Crec que és important sempre, i en moments de crisi, perquè de certa manera és una crisi, tot això del coronavirus, doncs jo crec que ho necessitem més que mai.
Si podria aportar alguna cosa també, és que, perquè has dit si la música clàssica ens pot ajudar, no?, amb tota aquesta crisi del coronavirus. I m'agradaria posar un exemple de com crec que pot... de com pot influenciar amb un dels compositors més famosos que hi ha de tota la història, que és Ludwig van Beethoven, com aquí diem Beethoven. Que ell, per exemple, ha sigut algú que des del segon número 1, des que era un fetus, ha tingut sífilis hereditari i ha patit sempre. Ha tingut problemes de salut tota la seva vida. I llavors ha descobert la música clàssica, ha descobert una sortida i s'ha quedat sord. O sigui, no tenia absolutament res de positiu en la seva vida. Ni bons amics, ni ha trobat l'amor de la seva vida. I llavors tu pensaries que quan escoltes la seva música, la música clàssica, que tot seria enfadat i no sé què, que és com l'estereotip d'ell, no? Llavors et poses a escoltar la seva música i veus que està plena d'esperança. És que tot és... gairebé tot el que diu és positiu, i és una cosa que gairebé no podries entendre. I és perquè ell veia la música clàssica com una expressió molt pura del que podem ser, no només ell com a individual, sinó com a humanitat. I l'esperança que ell posava en la població, en la seva intel·ligència emocional, intel·lectual... I jo crec que la música clàssica molts cops va cap a això, de buscar no només el que un individu troba, sinó de com això impacta a la societat. I crec que aquests joves músics que venen a fer els concerts i tot, jo crec que té a veure amb que ells tenen aquesta necessitat de voler influenciar positivament a la gent. És com una cosa que se't posa a dins i que ho has intentat de fer, a veure si algú t'entén.
Bé, i ja per anar acabant, expliqueu-nos una mica la qüestió de... Perquè, clar, enguany no tot funciona com sempre, les entrades són amb venda anticipada. Com funcionarà tot això?
Bé, de fet ja ho has dit, no? La venda és anticipada, és a dir que no es pot comprar cap entrada al concert mateix, s'ha de fer tot amb venda anticipada.
A l'Ajuntament.
Sí, a l'Ajuntament.
O escrivint-nos a... Sí. O sigui, als cartells veureu associacioicatalani@gmail.com. També posa un número de telèfon, 622-817-480. O sigui, són les vies per poder-ho fer. O sigui, o bé contactant l'associació, o bé anant a les oficines municipals on la senyora Mercè Fucho té l'amabilitat d'ajudar-nos en l'organització i de procurar que tot estigui perfectament organitzat, o sigui, la distribució de les persones per la sala. Mm-hmm. Per cert, moltes gràcies, senyora Fucho, per la col·laboració.
Bé, doncs, queda dit. Moltes gràcies també a tots vosaltres per haver volgut compartir amb nosaltres des de l'antena de Ràdio Falset aquesta estona. Que tingueu molt bones festes i molta sort.
Bones festes.
Bones festes. Bones
festes.
Moltes gràcies.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable, hem tingut una mica de tot, hem tingut cels ennublats, hem tingut algunes pluges, hem tingut boira, i en definitiva una situació no massa transcendent, perquè activitat meteorològica n'hi ha hagut poca, quan ha sigut poc contundent, i aquest cap de setmana la situació es presenta bastant similar, amb un ambient de nuvolositat variable, poden caure quatre gotes avui dissabte cap a última hora, però doncs la situació de temps un tant ennublat, d'algunes boires, temps enterbolit i ambient doncs, sense grans freds, serà la nota dominant d'aquest cap de setmana i es preveu una lleugera baixada a la temperatura pel dilluns. En definitiva, continuarem amb aquesta mateixa situació que ve dominant tota la setmana, sense pràcticament freds importants i sense tampoc, com dèiem, grans alteracions meteorològiques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1930, l'Ebre creixia d'una forma espectacular, de tal forma que Saragossa pujava 5 metres i mig sobre el nivell normal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Us deixem ara amb el sorteig solidari que ha organitzat l'Associació de Dones La Quartera per la Marató de TV3, que enguany està dedicada a la Covid-19. Que vagi molt bé!